I actualitzem notícies a partir de les 11.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
El dia amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts, encetam aquesta segona hora de programa aquí al dia. Vos parlam del temps, vos parlam també de la previsió que tenim per avui, perquè si ahir teníem una jornada pràcticament d'estiu, radiant, de sol, de cels estirats, avui la cosa és vera, és bastant similar, dia completament primaveral, en temperatures que podrien arribar, Joana Maroto, als 25 graus, o sigui que parlam pràcticament d'estiu o quasi.
Sí, Marta, i fins i tot una mica més de 25, sobretot el Ponent i també el Reguer de Mallorca, on podrien superar aquests 25 graus i puntualment arribar o passar dels 26 o 27 graus. Més que de primavera, és gairebé una jornada estival, tot sigui dit. Per cert, però, que tindrem augment de pols en suspensió, que se notarà un poc més a Xisco, a Eivissa i també a Formentera.
Això sí, tot i que el bon temps d'aquests dies, som a l'espera de noves precipitacions que arribaran principalment cap a mitjanit i sobretot durant la matinada, afectant especialment Mallorca. Feia un cop d'ull ara les càmeres que tenim repartides arreu de l'arxipèlag, que ha arribat en aquest punt a les 10 i 6, obrim aquesta finestra a les Balears i, si no vaig errar, companys, començant per el port de Pollença. Podem veure, ara que parlem d'aquesta pols en suspensió, com aquesta boirina. No sé si és la càmera o és que realment se nota aquesta boirina. Marta Grau, tu que ets experta amb aquestes coses i que, sobretot, no estàs cega, com en el meu cas, que jo d'en fora hi veig poc.
No, jo diria que també hi ha una certa boirina, com tu dius, mínima, perquè llueix el sol i sembla que la mà, el manco en aquest indret, sí que se troba en calma, tot i que avui esperant mala mà també alguns indres de l'arxipèlag, però el manco sí que és un dia per gaudir de l'aire lliure i per apurar aquestes vacances de Setmana Santa, que és que les tenen.
És com si posat un filtre d'aquest Instagram a
la
càmera.
Com el de Sara Montiel, és de sa calça, veritat?
Per no tenir rues, no?
Exactament.
És una de ses curiositats que de ben segur mos contreu en aquest Dives i Divins, aquest nou podcast que podem escoltar i vetres...
Mira quina manera tan subtil de fer-nos publicitat.
De fer-nos autopromo.
Escolta, i sense guionitzar.
És que nosaltres som de ser promo sempre. Tanguem o no tanguem guió.
Sí que assistia a sa calça i està a un museu a Barcelona.
I per cert, sí que és molt recomanable el podcast perquè jo he escoltat el primer.
A pesar que deies sa calça per sa càmera.
I per cert, en esteu per cert, que demà, a partir de les 9, capítol 2, Lauren Bacall i el seu pas per Mallorca, demana aquest segon capítol de Dives i Divins.
No creus que l'estim abusant un poc?
És de la casa. No és que m'on anem a Ràdio Nacional d'Espanya a parlar de nosaltres, estimada, en parlàvem aquí a Ivetres.
Bé, la calça de Sara Montiel i aquesta boina de la càmera d'esport de Pollença mos han donat peu a parlar d'aquesta qüestió, però també volem veure com s'han alçat o com s'han aixecat avui a cada torreta, en aquest cas a Menorca, que tot i que aquesta pols en suspensió arriba més a la zona d'Eivissa i Formentera, sí que poden dir que no se nota per res en aquesta imatge preciosa on en Xisco ha pernoctat, també ho sabeu tots vosaltres, perquè ja ho hem dit en alguna ocasió, que en aquesta casa, just aquí baix, es va anar pernoctat en Xisco Nadal perquè té bo i sempre que va a Menorca té allotjament gratis en aquesta ubicació de cada torreta a Menorca. Aquí, sol lluent, mà blava i el cel ben estirat.
És la manera més variada i divertida d'explicar el temps i la meteorologia en els darrers temps. D'això no s'ho poden queixar oients i espectadors.
Clar, estimades, que aquesta foto, un pic que dius el cel és blau, no notam gaire vent i la mà demà està en calma, tampoc podem aportar més dades, més enllà de ser autobiogràfiques.
En tot cas, és veritat. Anem a portar el que veiem a través de les imatges, que avui predomina el sol, el bon temps, i fins i tot una gavina acaba de passar en aquest plànol pràcticament d'estiu que estem compartint per als espectadors i que descrivim per als oients. Però canviem d'imatges en aquest moment perquè parlem d'incendis. Ahir es va declarar un incendi forestal a Orient, al terme de Bunyol. Es van cremar 2 hectàrees i mitja de mata i també d'olivera. Ara sí, tenim aquestes imatges d'un veïnat que es veu perfectament com actua un dels mitjans aeris, en aquest cas, Joan, un helicòpter.
Sí, un helicòpter que va poder recollir aigua d'un safareig en una maniobra precisa de càrrega contínua per poder extingir aquest incendi. No hi va haver ferits, tot i que va suposar un desplegament important de 2 autobombes, 13 agents de l'Ivanat i també, com veus en aquestes imatges, un helicòpter. Però on sí, està colpejant amb força el foc, aquests incendis, a Xisco, a la península.
N'hi ha diversos actius d'incendis a Galícia, Astúries i Cantàbria. En aquesta província es manté activat el nivell 2 de l'operatiu de lluita contra incendis a tota la comunitat. En el cas de Galícia, l'incendi al Mont Galeiro ha calcinat més de 20 hectàrees i el foc amenaça habitatges a Carballo. A Astúries s'han declarat també 15 incendis afectats també pel vent de les darreres hores que ha contribuït a expandir-los encara més.
Sense deixar de banda la meteorologia, el Consell de Ministres aprova avui la declaració de noves zones greument afectades per les darreres borrasques, entre les quals, per cert, ens trobem nosaltres, les Balears. Amb aquesta declaració s'activaran ajudes a través del Consorci de Compensació d'Assegurances, la qual cosa podrà beneficiar moltes persones, sobretot les afectades per les darreres borrasques. Recordem, Eivissa, una de les illes més castigades, en aquest cas, també alguns indres de Mallorca, és, sens dubte, una bona notícia. Són les 10 i 10 minuts, volem parlar de feina i de productivitat. Mireu, no tots els dies de la setmana són iguals i tampoc rendim igual cadascun d'aquests dies. Els dilluns sempre s'han viscut com una costa amunt, els divendres conviden més a desconnectar, a desconcentrar-se, però és només una percepció o hi ha dies més productius que uns altres, Joana?
Idò, mira, Marta, diferents estudis sobre hàbits i sobre rendiment laboral coincideixen que el nostre nivell de productivitat segueix un patró bastant predictible al llarg de la setmana. El més interessant, però, és que aquest pic no passa quan nosaltres ens pensem que passa.
Perquè un estudi de The New Geography of Hybrid Work d'enguany coincideix que en assenyalar que els pics de productivitat laboral es concentren entre dimarts, dimecres i dijous, sobretot durant els de matins, tot i que els dimarts de matí és el dia amb puntuacions més altes d'aquest rendiment. Un tema que volem comentar amb els nostres col·laboradors, amb Pere Quecles, advocat laboralista. Molt bon dia, Pere.
Bon dia.
I amb Mateu Oliver, degà del Col·legi d'Enginyers. Mateu, com estàs?
Ué, com va això?
Clar, ara parlàvem d'aquest estudi, no ho repetiré, perquè ja he demostrat que sé anglès i no cal, ho trobaria excessiu, però vull demanar-vos, creus que hi ha dies més productius que d'altres? Què diu la ciència i, sobretot, què diu el dret laboral? O la teva experiència com a advocat?
La meva experiència com a advocat, més que res com a treballador, te'n puc dir. Jo, els dilluns, no serveix per res. Això és així. I el divendres me demostra que és un dia molt complicat, molt conflictiu. Normalment, els divendres, com els aixecant, dic què passarà avui. Perquè els divendres passa tot. La gent se'n recorda de tot el que ha deixat durant la setmana i el divendres explota normalment tot. Sí, és vera. Els dilluns és normal. Venim d'un moment de descans, mos costa arrencar, i més avui, per exemple, que avui no és dilluns, però com si ho fos. És a dir, mos costa arrencar. I és així. Des del punt de vista de productivitat, jo penso que les persones som això, persones, no som maquinetes, perquè una maquineta li dones el botó i ha de fer la mateixa feina en la mateixa velocitat, tant si dilluns, quan dimarts, quan dimecres, això mos ho explicarà en Mateu, i nosaltres no. Nosaltres, això dels bioritmes, la llum solar, si hem descansat bé, si no hem dormit, és dormir molt, molt important. Totes aquestes coses ens afecten. Si hem tingut un problema amb la dona, amb els nens, amb l'escola, no arribar al final de mes, aquestes coses.
Per tant, per aquesta regla de 3 haurien d'eliminar, o s'hauria d'eliminar els dilluns i també els divendres, no?
Tindrien el mateix, amb menys temps.
Home, concentrar en productivitat és una visió molt pràctica.
Sí, però després dimarts no series dilluns.
També és
barà.
I que varien sortiria un estudi, sortiria una maroto del futur d'un altre plànol de la realitat que diria concentrar tot en dimecres. I al final dirien dimecres no, perquè només és un dia ja. Que varien per no fer res.
O sigui que els dilluns són necessaris.
Són necessaris, jo crec que són necessaris per fer sa prèvia a arrencar, perquè el motoret escalfi.
Sí, com sigui, no sé si tu, Mateu, penses que aquests dies concentrats en mig són els de més productivitat.
Sí, jo estic d'acord. Eh? A mi me passa això, dimarts, dimecres i dijous, a mi m'arren moltíssim. Es divendres patines i es dilluns estàs com a flipat a veure què me passarà. I, de fet, les baixes laborals se concentren, els accidents se concentren els divendres, és a dir, la gent està pensant en una altra cosa, i les baixes venen els dilluns. És a dir, entre dijous va...
No, sí. És atzar, no? És...
Sí, i se dona molt, en Pere.
Sí, en Mateu deixa caure una cosa que...
Una perla.
Sí, és un poc habitual, potser políticament no serà molt correcte el que dèiem, però és així, els dilluns... Vos puc dir que jo no he fet feina a l'administració i els dilluns era un dia complicat per aquesta administració en concret, perquè hi havia treballadors que ja sabien que no anaven a fer feina perquè estaven malalts o tenien baixa, el que sigui, i a divendres pues, passava exactament el mateix. És vera, que els dilluns és quan se concentren més incapacitats temporals. Clar, que hem de fer? Hem de confiar en la seguretat social, que mos digui la veritat, i que el metge mos digui que un treballador no pot venir a fer feina en dilluns.
Clar, però quan parlant de productivitat, com se canvia el xip d'una societat que mesura productivitat amb temps que romans a la cadira. És vera que això està canviant. Segur que, Mateu, tal vegada veu que, com a través de les noves tecnologies, tot això és diferent, la gent té més opcions, se pot fer feina des de casa, ha canviat, és vera. Però encara a Espanya tenim aquest concepte molt arrelat. Sí, tantes hores ets a la feina, tantes hores ets productiu.
Sí, no, això està molt arrelat, i a més és un error com un piano. I a més te'n dones compte perquè com a país no avançam. Vull dir, mos n'han quedant un poc enrere. I llavors, la gent, quan aconsegués crear valor... És aquí és el problema de creació de valor. Clar, nosaltres som una societat que estem molt avasats a que les nostres feines són molt manuals. Si penses en un hotel, és de presencialista. Vull dir, tu no pots dir, no, faig feina en un hotel. I estic pensant, dic, hombre, no, ja t'hi has d'aferrar. Llavors, aquesta filosofia fa que les nostres feines siguin molt immediates, molt efímeres, i que no creen valor. Me sap greu, Pere, jo aquí començo a repartir.
No, però és així, amb el tema de productivitat és una cosa molt clara. Com poden demanar als treballadors, ara posa't en un hotel, que 12 treballadors, per exemple, te treguin el que actualment treuen 24 treballadors. És a dir, que els has de demanar o de fer més feina, els estàs dient que són vagos i que no fan la feina així com toca, que se podria produir més. Com ho fas? Com li pots explicar a un treballador? Escolta, és que jo crec, com a empresari, que me fas 10 habitacions i em podries fer 20. Com ho fèiem en això? I entrant dins el tema de prevenció, que en Mateu el coneix molt millor que jo, clar, exprimir les quelis, que és així com els coneixem, sabem quina és la problemàtica d'aquestes dones que fan feina en aquest àmbit. Totes acaben absolutament destrossades des del punt de vista d'ossos, de músculs, de mil coses. És a dir, són gent, com a l'àmbit de la construcció, que s'estava parlant de si la gent que fa feina a la construcció els havien de jubilar abans perquè els seus cossos no aguanten, i és així, és una realitat com un temple. Les quelis tenen moltíssimes problemàtiques de tipus físic que la Seguretat Social, per exemple, no reconeix. Dur una incapacitat permanent d'una senyora que ha fet feina, potser 20 o 25 anys, duent poals, fent llits, acotant-se amb aquests treballs manuals, que arriba un moment en què, clar, quan tu li dius a una treballadora que fa 20 o 25 anys que fa el mateix, és que tu no fa falta, no pots fer 10, sinó que n'has de fer 20. Com ho fem, en això? No, però, és que és impossible. I, a més, és el tema de distribució de feina. Si una persona fa més feina, la resta se quedaran a darrere. O creem nous àmbits de feina, nous mercats, home, ens quedem enrere totalment. Jo estic amb en Mateu que nosaltres tenim una presencialitat molt grossa a la feina, però una productivitat molt baixa.
Després hi ha l'altre costat de la balança, aquest altre tipus de feines, no, ara parlaves d'aquestes que són més físiques, i a l'altre costat vendrien a haver les que són més com la nostra, no? Per exemple, d'ordenador, d'oficina... En aquest cas, penseu que és més important les hores de feina o la productivitat? Perquè hi ha molta de gent que, per ventura, en 5 hores ha acabat les feines que tenia per fer. Què és més important? Complir en l'horari establert o ser productius i poder acabar abans?
Mira, aquí jo crec que se tracta de la relació que hi ha entre l'empresa i els treballadors. quan tu tens una relació molt honesta entre empresa i treballadors, tu permets que els treballadors els vigiles, entre cometes, per productivitat. I dius, escolta, surts a feina i jo estic tranquil, no m'ho preocupem. En canvi, quan hi ha una relació de desconfiança, doncs mira, tu aquí assegut a la cadira perquè així ja t'ho puc veure. O al manco sé que aquí estaràs. És un poc absurd perquè realment el que interessa és que la feina surti. I a l'empresari el que li interessa és que la feina surti i se creï valor per poder-lo cobrar. En la qual cosa... Però jo crec que sí, que és això... Tu ara me mires encara d'ara,
Pere. Ah, no, no, no.
Jo però sí. Ja t'hi dic, la confiança entre empresa i treballadors jo la veig vital.
No, no, és absolutament fonamental, però jo moltes vegades us he dit, aquestes dites mallorquines són molt bones, la mirada de l'amo engreixa l'asa. És a dir, nosaltres molts pensàvem això. Els empresaris realment és això de... Hi ha una desconfiança, de base. Nosaltres som mediterranis. No ho hem d'oblidar. Hi ha una desconfiança de base en què una persona a casa seva, quina feina me farà? Clar, si jo tinc un àmbit de comprovació de que aquest senyor, aquesta senyora, me produeix i fa feina que seva, jo personalment com a empresari no tindria cap problema, ni cap dubte, perquè el treballador és més feliç, me produirà més, i si cap dia li deman un petit esforç, el me farà.
Claro.
I si no...
Vull procuo.
Clar, si començam a donar llenya, 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 aquest senyor...
Sí, però també senyora... activa, ara que parlaves que eren mediterranis, aquesta típica picaresca, que si un treballador... en 8 hores de feina a les 5 hores ha acabat, l'empresari no pensarà que aquestes 3 hores se'ls amareix perquè està productiu, sinó que intentarà omplir aquestes 3 hores amb altre material i llavors
acabarà fent més feina.
I llavors fomenta aquesta cacocràcia, que és el govern dels mediocres, on quan pitjor treballador siguis, millor t'anirà, perquè sempre el que tu no arribis haurà d'arribar un altre. I això de vegades també hi ha empreses, hi ha circuits de direcció que també ho fomenten, que tenen altres persones que són un llast, ho saben, però no sap per què són allà, i n'hi ha dues que són les que sempre van al capdavant de tot allò que tira l'empresa o treu la feina. Clar, això no sé com s'ha de gestionar. Des del punt de vista legal, clar, un treballador pot anar allà a dir me don de baixa perquè m'estan explotant i tenen dos companys que no fan res.
Bueno, des del punt de vista psicològic, si té un problema, si això li genera un problema de confiança o un problema psicològic, evidentment, sí que podria ser. Això sí que podria ser. Ara, Mateu també ho sap.
M'agrado aquesta colobra legal, és a dir...
Som Vicent, no te puc dir ni blanc, ni negre, ni groc, ni vermell. És a dir, hem de fer pot en el càrrec, no? Què passa? Que no sé si teniu idea, i jo crec que Mateu també la millor la tindrà, que sempre en aquesta empresa aquests mals treballadors són necessaris. Són necessaris perquè l'empresari...
Has fet un revolucionari,
sí. Igual que els dilluns eren necessaris, ara els mals treballadors també.
Elogi dels bad workers.
Són necessaris per l'empresari. Alerta, si mos entenem. L'empresari, a través d'aquests treballadors, que són no mals treballadors, sinó que tal vegada no fan tanta feina com els altres, són els que controlen a la resta. No n'hi ha molts d'aquests, saps? Aquests que els diuen... Bueno, en castellà se'ls diuen xivatos, o els que s'encarreguen de tot això. Què passa? Que acaben arraconats si la resta... És a dir, qui pot tenir problemes psicològics pot ser aquest que no faci feina moltes vegades, si els altres s'empoderen. Evidentment, sempre han existit aquest tipus de treballadors i no sé si heu entrat a qualque empresa que vos han dit escolta, que no destaquis molt. Tu fes la feina...
Perfil baix.
I, sí, perfil baix i no destaquis molt. No sé si ho vas passar, a mi m'ha passat moltes vegades i bueno, jo és que no puc tenir un perfil baix.
És molt fort.
Va ser el meu ADN.
El que deies, perquè és com si cada treballador, perdó, tingués un rol per garantir l'equilibri dins una empresa i tots són realment...
formen part d'aquest ecosistema.
Necessari, sí. No, no,
jo sempre dic que en Mateu és un empresari atípic. Perquè, sí, perquè el seu treballador l'adoren, això és així.
Bueno, però tampoc és una cosa que m'agrada com un coet, eh? Bueno, mai bé.
La política i filosofia que tu tens a la teva empresa sempre n'hem parlat, és dir, sí. És un tema de confiança plena i absoluta.
Jo tinc molta, moltíssima. I és que si no fos per ells...
Home, tant de bo tots els empresaris, no?, i els caps tinguessin la mateixa confiança en els seus treballadors perquè se generen molt bones dinàmiques. Deixant de banda els rols dels treballadors, que per cert, penso que ha estat un tema fascinant, no?, com se garanteix l'equilibri dins una empresa, per parlar, Joana, de bones xifres. Abans sí. Ho dèiem a l'inici, no?, i parlàvem de l'atur d'aquest mes de març.
El d'enguany ha estat el mes de març amb la taxa d'atur més baixa de la història i també ha provocat un nou rècord d'afiliacions a la Seguretat Social. L'atur a les Balears ha minvat encara més que a la resta d'Espanya.
I tot i així, existeix certa preocupació entre treballadors i empresaris pel conflicte a l'Orient Mitjà. Asseguren que tot i que el mercat laboral funciona bé, si la guerra s'allarga, els treballadors i els empresaris empatiran les conseqüències. No sé com ho veus, m'imagino, en aquest sentit, content per les dades d'atur, però també per aquesta incertesa, que estem parlant ja fa setmanes, per mort de la guerra a l'Iran.
Sí, un tema bèl·lic. Mateu, més...
Més bèl·lic.
Coneix més que jo.
No, no, justament, pues... havia començat per la laboral i havia d'anar per la infraestructura.
Perdona. No.
Començant per la part bèl·lica, i doncs.
No, ara va bé, vull dir, ara ja està tot en el límit i ara ja això s'acaba, en una setmaneta això està arreglat. Sí, està en el moment...
Creus que entrant ja, veure, ja fa passes sí, enrere, passa, no?
T'he de dir que avui els nostres Pere i Mateu han vengut com a molt revolucionaris, sí, cadascun els seus titulars preparats dins la butxaca.
Magnètics.
No, això surt espontàniament, tot segur. Mateu i jo no hem parlat abans.
No, però ja t'ho dic, això està en el seu moment.
La intuïció diu que... Sí.
Ja han arribat en el límit. Sí, ja han arribat en el límit. En entrant la benzina li surt més cara que Europa, comença a tenir problemes dins casa seva, i
llavors... S'han fet virar els vídeos de molta de gent en els Estats Units plorant literalment i duent-se les mans en el cap de veure el preu de la benzina
Clar, és que la benzina ja no valia quasi res. De tota la vida ha estat molt barata. I ara se'ls ha posat més cara que Europa. Dic, ostres, això és com inconcebible. I allà en tenen, de petroli. Per tant...
No, i de recordar que ha d'anar fins a mitjanit d'avui o demà perquè s'obri l'estret d'Ormuz.
Sí, tu fas ultimàtums i després te'n faig un altre i després te'n faig un altre.
No penses que aquest sigui el darrer? I és més, penses que el conflicte està a punt d'acabar.
No, i a més, en guanyarà d'una manera...
Ell ho dirà, que guanyarà.
Sí, exactament, dirà. He guanyat i m'han tot. Gràcies per tot. M'ha agradat molt jugar en això. I ja està.
Només els han de dir fotent la botada. Això ja està.
Però generarà també incertesa això en el mercat laboral, de la feina, no. Com ho estan vivint treballadors, empresaris, Pere, tot això.
Sí,
malament acabi aviat, segons diu el Mateu, que podria ser, no?, aquest
ja,
escenari.
Sí, incertesa ja va existir des del moment menys 1, això està clar. Hem de tenir en compte que els vols ja surten molt més cars ara que fa 15 o 20 dies, han pujat la benzina. El tema de la matèria prima, qualsevol matèria prima, ha pujat també una barbaritat. Els aliments han pujat perquè els amors duen en camions, ha pujat la benzina. És a dir, tot ha anat, tot va en relació. És a dir, per ell mentida que una cosa que és com a intangible, diguem així, que és el petroli, ens pugui afectar a tot el que tenim. Això és així. És a dir, què passa? Que és veritat que a curt termini ens hem vist molt beneficiats perquè la gent que havia d'anar en aquest país propers a la zona de conflicte, doncs han cercat un altre lloc i diuen que Espanya és un lloc segur i han vingut cap a Espanya i han tingut un clima excel·lent, per tant això ha beneficiat moltíssim que aquesta...
Mira l'atur, aquí una cosa abans altra.
Ara vos volia dir, tornant a les xifres de l'atur, vos volia demanar, si penseu que són tan bones xifres com pareix que són, si tan bones xifres d'ocupació està lligat directament amb bons sous o no, i també si penseu que, clar, ha començat la temporada turística i jo sentim-me dir a molt de restauradors, sobretot, que no troben gent per fer feina. Vull dir que és com que així tot, més enllà de les bones xifres, fa falta mà d'obra.
Però la falta de mà d'obra és història de cada any, eh? L'any passat, no sé si l'any passat també hi havia moltíssima problemàtica de trobar mà d'obra. Quin és el tema? Me costa trobar mà d'obra o me costa trobar mà d'obra qualificada? Aquí és on anem. És a dir, jo no he estat tota la vida missa, també he estat camarer. I fa, a lo millor, 30 anys.
Ets una joieta.
I vos puc dir... Sí, hi havia un gitano que me deia nunca te morirás de hambre. El tema és que no podem pretendre que la gent que se dedica a un determinat sector faci la feina. Ara el que tenim són transportistes de l'àmbit d'hostaleria, que ens duen un plat i ens posen damunt la taula. No hi ha una determinada qualitat, no hi ha una formació determinada. Hem tingut aquests vaivents de la gent des de construcció, hostaleria, sense una formació intermitja que ens digui, escolta, jo per fer una paret dreta, jo no en sé. He de tenir una formació. I servir una taula, encara que apareixi un doll, has de tenir una formació. És a dir, aquesta formació, la gent que està dins del mercat laboral no l'ha tingut. La formació ha estat molt deficient. Problema de l'Estat i també, tal vegada, dels empresaris. És a dir, jo crec que enguany és molt bo i no troben gent, perquè potser els empresaris s'han tornat una mica més exquisits i volen gent amb una determinada formació, però és que gent per fer feina també m'on han d'anar, que això serà un altre melon que potser obrirem, en les ajudes que dona l'Estat, les conegudes paguites i totes aquestes coses, que no podem... Sí, jo l'he de baixar perquè, clar, m'ho podrà molt beligerant, encara. Però és així, tu no sé què en penses, Mateu.
Home, jo a vegades jo he anat fora de dins Espanya, d'Extremadura, l'altre, fa un parell de setmanes, i la persona que servia un parador no sabia servir una taula. I aquí sí que se sap servir una taula, i tu te'n dones compte, i tu dius, mira, és que a aquesta persona no li han fet cap curs, i era un parador nacional, eh? I t'obrin el vi de qualsevol manera. Bueno, vale. Però el que a mi m'agradaria que pensessin com a societat és a menys que estan formant. És a dir, està molt bé que els cambrers s'hagin de formar, però està molt bé que formem a moltes més coses. Vull dir, nosaltres estem com a molt obcecats i molt focalitzats en el tema de serveis i el tema de l'hostaleria. I com a societat crec que podem oferir molt més.
Per acabar, un apunt important. Si compreu entrades de concerts en temps de feina, que segur que a vegades s'esgoten i són unes hores determinades, heu de saber que podríeu ser acomiadats. Atenció, eh? Destinar el temps del teu horari laboral a l'adquisició d'entrades per un concert podria entrar en conflicte amb l'article 5A de l'Estatut dels Treballadors, que considera que mentre el treballador estigui en el seu horari de treball, ha de complir amb les obligacions del seu lloc. Però i si s'esgoten, Pere Quecles?
Pues si s'esgoten, altra cosa mariposa. No anirem a veure en Taylor Swift i anirem a veure, no sé...
En
Chayanne, en Diango o en Rafael.
Però què feim? No se pot programar a través de la intel·ligència artificial? Crec que no, eh?
No, encara no.
Encara?
El que sí que se pot fer és dir, mira, escolta, he de comprar unes entrades i sortiré 10 minuts més tard en aquest 10 minuts que estaré comprant-les.
Que
tenim
bé. No són 10 minuts.
Que no estem parlant de 10 minuts. Jo conec gent que ha fet 8 hores de cua per anar a un concert.
Hola.
8 hores de cop.
Per treure's entrada. Sí, per treure, exactament.
Aquestes famoses llistes. O... No, meu fill saben com funciona això.
Cos virtual.
Cos virtual, exactament.
I te van donant la posició i tal. És una cosa molt evident. Xerren la teva cunyada, xerren el teu germà, xerren la teva sogra, xerren amb qui vulguis, i connecta't i treu-me aquestes entrades. Perquè els ha de treure un treballador que està en el seu lloc de feina. Amb això estic totalment d'acord. No està molt políticament correcte, però és el que penses.
Si teniu alguna entrada que demanar, ja sabeu que...
No sé
que...
quin concert era específicament.
No, no, no.
Concerts
en general, vale. Perquè la gent, clar, s'atorba molt i per aquesta clar, raó...
És que ara...
Emparant... Temps de feina.
En Pere diu, jo seré políticament incorrecte, jo el que seré serà antic. On ha quedat que anessis el dia desconcert? Jo és que me'n record.
Ja, no, ja.
Quan vaig anar a veure el Rosario a la plaça de Toros, vaig anar a comprar entrades el mateix dia. Vaig fer mitja horeta de coa i passava estena si en quedaven o no en quedaven. No, que
tenguem-te
no,
en compte.
Que no és el mateix, ja ho
parlem
sé.
Parlem de Rosalía, parlem de Shakira.
Sabia que ningú aprecia el meu comentari. Però que darrerament
no, sí.
Sembla que tot ha de ser una coa virtual i que tots han
tu
creat com aquesta espècie de hype i que tots han de lluitar per una entrada com si fos una aventura que tots haguessin de viure. Juguen amb això i ara que hagis de fer 8 hores de cua des de sa feina actualitzant, a mi se me fa complicat de gestionar.
Ho ha dit en Pere. Crideu a sa vostra sogra, el vostre germà,
sogres del món.
Ajudeu-vos
a fer-vos un curs.
Perquè si no,
podeu ser
acomiadats. Pere, Mateu, moltíssimes gràcies a tots dos, que tingueu un molt bon dimarts, un dimarts quasi dilluns, en teoria. Avui sí que és el dia de més productivitat, segons aquest estudi, al que fèiem referència. Gràcies a tots dos.
A vosaltres.
Uns consells i consells. Down. The telex machine is kept so clean and it types to a waiting world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and their thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't a peachy keen, now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reasons do you need? Oh, tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. I wanna shoot. Ooh. El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és coneixement.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
De dilluns a divendres a les 9, Marta Guerau et posa al dia.
Són les 10:34 minuts. Un dia més hem de parlar d'arribada d'embarcacions. En aquest cas, la Guàrdia Civil va rescatar la matinada d'ahir 16 persones migrants, en aquest cas va ser a Formentera. Havien arribat amb una embarcació irregular a la zona de S'Estufador. Parlam de 13 persones d'origen magrebí i 3 subsaharians. És la segona barca localitzada a Formentera després que diumenge ja es varen rescatar 11 persones més. Per parlar de xifres globals, amb el que duim d'any han arribat a les costes de Balears 1.203 persones a bord de 59 embarcacions. Sense deixar de banda la crònica de successos, avui tindrà lloc la vista per abordar la situació processal, recordam, de la dona que va ser condemnada per llançar el seu nadó a un contenidor a Porto Cristo, Joana.
Sí, Marta, després d'11 dies en crida i cerca, finalment la varen detenir, la varen localitzar el passat dimecres. Un dia després, la jutgessa de Manacor va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per a ella a l'espera de la vista que tindrà, com dèiem, lloc avui. Tot i que un jurat popular la va declarar culpable el dia 22, la condemnada no es va presentar davant del tribunal.
Els fets pels quals la condemnaren es remunten al 3 de novembre de 2023, quan la dona, embarassada de 6 mesos, va donar llum dins d'un cotxe i, tot i trobar-se a prop d'un centre hospitalari, va donar a l'infant el conco de la nounada perquè la tirés a un contenidor. La resolució judicial considera provat que els acusats actuaven en la voluntat de provocar la mort de la criatura en un comportament qualificat de particularment cruel.
Vos contam també, són les 10:35 minuts, que des de dia 2 d'abril, només fa uns dies, els ciutadans podem dur ja el DNI al mòbil gràcies a la nova aplicació MiDNI impulsada pel Ministeri de l'Interior, el que es coneix com el famós Joana DNI electrònic.
Exacte, MiDNI, que és com és l'aplicació, i hem de dir que aquesta eina permetrà acreditar la identitat amb la mateixa validesa que el document físic, facilitant així tràmits administratius, registres a hotels, recollida de paquets o fins i tot l'accés a establiments. La iniciativa suposa un pas més cap endavant en la digitalització, però també planteja dubtes sobre la seguretat i la protecció de dades personals.
Per parlar-ne, avui ens acompanya en Alberto Fernández, és advocat expert en protecció de dades. Aquí ja tenim en connexió i podem saludar. Alberto, molt bon dia.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantat de saludar-te. I la primera pregunta que volíem fer-te és què suposa aquest DNI electrònic? Podríem dir que és una passa que era necessària i que arribam una mica tard si ens comparam amb altres països europeus, o no tant?
Bueno, sí que es verdad que hay varios países europeos que tenían aplicaciones o siguen teniendo aplicaciones similares. Nosotros, por ejemplo, ya teníamos mi DGT para el carnet de conducir, y que nos servía para identificarnos también. Entonces, bueno, estábamos como ya a mitad de camino. Sí que es verdad que yo creo que, bueno, que es necesario para muchos ámbitos, pero también, bueno, tenemos ahora unas elecciones andaluzas delante que demuestran que queda camino por recorrer porque no se va a admitir.
Per tant, encara no entrarà del tot en vigor, en aquest cas per unes eleccions. Clar, t'anava a demanar si té validesa legal en físic en tots els casos, però, i ja mos dius, no?, que en unes eleccions el manco, les properes a Andalusia, no servirà per anar a votar, no? Aquest seria un dels punts en què encara no està 100% actiu.
Claro, el mayor problema no es de la aplicación, sino de quien lee los datos de la aplicación. Se necesitaría que en todas las mesas de todos los colegios todos los que han sido designados para formar parte de ellas tuvieran la aplicación Mi DNI y fueran consultando el código QR que se genera por el usuario antes de votar. Entonces la Junta de primeras había admitido, lleva años admitiendo estas formas, pero dijo que no hacía falta leer el QR. Y al no leer el QR, en realidad no te están identificando. Tienes que hacer un acto de fe que la aplicación que abre es la legítima y que no ha habido ningún fraude por detrás. Ha habido un par de quejas y han dicho que entonces no se admite. Pero es un tema, no es un tema de seguridad de aplicación, es un tema de que, bueno, la logística de un colegio electoral en el que todos somos ciudadanos es más difícil que si fuera un aeropuerto, un establecimiento para mayores de edad o un hotel.
Clar, i aquesta gent que està en aquesta teoria de la conspiració, volia demanar-te, Alberto, hi ha risc que es pugui fer un seguiment o control dels usuaris a través d'aquest DNI, ja que el duim en el mòbil està geolocalitzat, podrien monitoritzar-nos de qualque manera?
Bueno, a ver, lo de podrían monitoritzar-nos, el teléfono se puede monitoritzar, pasamos a decir, bueno, si nos monitoriza el Estado en lugar de Google o Amazon. En principio, tú puedes, como con cualquier aplicación, disponer de los permisos de esa aplicación y de cuáles tiene que disponer. Tú, de inicio, cuando te la instalas o cuando te das de alta, la aplicación no debería hacer ningún tipo de uso de datos. Sí que es verdad que en el momento en el que se comprueba, en el momento en el que tú generas el QR automático de validez temporal, tiene que ser leído por un QR que se envía a la policía para ser verificado. En principio, ese QR solo está emitiendo los datos del tipo de DNI que tú estás en ese momento emitiendo, ya sea el de mayoría de edad o el completo o el que tiene solo la mitad de los datos. Y en principio no tiene que dar datos de posición o ubicación, pero sí que es verdad que, bueno, que sí que habrá cierta trazabilidad del dispositivo de que los lee, por ejemplo. Entonces, bueno, sí que se puede llegar a hacer, yo creo que con mucho trabajo, algún tipo de perfilado. Pero bueno, es similar a lo de las balizas V16. Se puede llegar a hacer, técnicamente podría llegar a ser posible, pero yo creo que es mucho esfuerzo para individualizar.
I quines mesures de seguretat incorpora aquest sistema per protegir en els usuaris, a la identitat dels usuaris, i sobretot què recomanaries als ciutadans abans de començar a utilitzar aquesta nova eina, aquest DNI digital?
Bueno, lo primero, para registrarnos tenemos que ir a la página web, ya sea si tenemos un certificado, si tenemos el DNI con certificado digital o a uno de los puntos de actualización de la Policía Nacional de certificado digital. Pues te tienes que registrar primero, no basta con que te descargues la aplicación. Y a partir de ahí luego ya te registras con tu número de teléfono y se verifica con una clave tienes esa doble verificación para que la estés usando solo tú de inicio. Que luego, bueno, si cambias de teléfono así, tienes que volver a empezar, pero ya no es habitual el cambio de teléfono. Luego hay que tener mucho cuidado con la descarga de las aplicaciones. Tenemos que ir a descargar la que evidentemente es la original y demás, porque sí que es verdad que, bueno, cada vez que sale una aplicación de este estilo prevista para que la descargue mucha gente, pues siempre hay oportunistas que camuflan aplicaciones fraudulentas. Tenemos que fijarnos mucho que es exactamente la de la Policía Nacional y no otras. Después de eso, lo bueno es que nos permite ahora ir, por ejemplo, a establecimientos hoteleros y no tenemos que dar todos los datos. No es lo mismo en un establecimiento en el que solo hay que acreditar que es mayoría de edad, pues nos permite solo acreditar que somos mayores de edad. En realidad esto está pensado para protegernos, para que no tengamos que darle a todo el mundo todos los datos de nuestro DNI, dirección, el nombre de nuestros padres y nuestro sexo. Bueno, pues se nos permite tres posibilidades: el completo para la policía y dos, que bueno, pues es la mitad o solo la mayoría de edad para sitios donde solo no tendríamos que dar un dato, no todos.
És molt còmode, és veritat, que igual que tens el del carnet de conduir, no? Sobretot si t'oblides, és una manera molt ràpida també de que te puguin identificar, de mostrar, no?, tota la informació personal, agilitzar tràmits, una passa endavant, veritat, en aquest món on
claro,
la tecnologia...
Claro, un paso adelante. Y sí que es verdad, por ejemplo, pues en vuelos nacionales...
Por ejemplo, imagínate que te olvides.
Con el miedo. Imagínate, claro, que me voy a Barcelona y pierdo, sí, me roban la cartera. Voy a Madrid y tal.
Es que te salva,
claro,
la vida.
Hay gente que viaja con ese miedo y dices, bueno, mira, tengo un respaldo aquí.
Totalmente.
Tengo una...
una versión digital,
a te salva la totalment la vida.
Que te permite salvar el viaje.
I tant que sí.
La tecnologia tiene sus riesgos,
bueno, evidentment.
Bien usada y controlada.
Té molts beneficis. Alberto, recordem, Alberto Fernández, advocat, expert en protecció de dades. Moltíssimes gràcies per aquesta informació.
Moltes gràcies. Hasta luego.
Vos descarregareu el DNI electrònic.
Hauria de saber com se fa, perquè ja dic que t'has de donar l'alta de certificat digital. A mi tot això m'ho complica molt l'existència, t'he de dir.
En tot cas, sí que és vera que una vegada que ho fas i realitzes totes aquestes passes, és una manera ràpida i sobretot molt més còmoda. Un apunt important abans d'anar a publicitar. Continuem pendents dels astronautes de la tripulació de la missió especial Artemis 2, perquè han superat el rècord de distància més grans que els humans han viatjat des de la Terra. En concret, els més de 400.000 quilòmetres aconseguits per la Apollo 13 en 1970.
Els quatre astronautes varen sobrevolar ahir la cara oculta de la Lluna i tindran l'oportunitat de presenciar fins i tot un eclipsi solar, una passada. I no només fan història per la qüestió de la distància, sinó per el paper de la dona en aquesta missió. Durant dècades, anar a la Lluna va ser una història contada només per homes, però ara na Cristina Hancock està a punt de canviar, o ja podríem dir que ha canviat aquesta història.
I abans de convertir-se en astronauta, Cristina ja vivia al límit, va passar un hivern complet a l'Antàrtida, l'estació amb un Saint Scott, un dels entorns direm més hostils del món, on durant mesos va suportar temperatures de fins a 80 graus sota zero, aïllament total i foscor perllongada. Allà mateix no sols va fer feina com a enginyera, sinó que també va integrar o va formar part d'equips de rescat i resposta a emergències. Clarament una dona d'una alta pasta.
Aquí la compartim en pantalla, en Cristina Hamo, que serà una de les primeres dones en fer història espacial amb aquesta missió Artemis 2. De totes maneres, t'has de dur molt bé, en aquest espai tancat. Tantes hores, plegats, vora el cel...
Marta Grau, igual que per tot.
Igual aquí que per tot, és veritat.
Plegats. Sí.
Home, no és un coet, podem anar a prendre l'aire, no?
Però sembla una nau espacial, a vegades, aquest estudi,
és veritat,
no?
És veritat, és veritat. En tot cas, estirem molt pendents, perquè recordem que ja inicien aquest vol de tornada, aquests astronautes en una missió de la qual no hem perdut detall i que, sens dubte, suposa una passa important, no?, de cara en aquesta carrera espacial. Són les 10:45, escolta'm uns consells, tornem tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Fem un Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ulls de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No hi noturam, hi noturam.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. El dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Ja sabeu, els oients i espectadors més fidels segur recordaran que cada 15 dies nosaltres passam consulta i fem teràpia amb la nostra psicòloga i sexòloga Susana Iborra. I avui, amb ella, volem parlar de si tenir fills o de no tenir-los.
No llegarà mirando a los niños las ganas de cambiar.
Tenir fills o no tenir-ne... Aquesta és la qüestió, sí. Ja no és una decisió automàtica, podríem dir, sinó una elecció vital que pot marcar el futur d'una parella. Cada vegada més aquest tema es converteix en un punt de conflicte, per dir-ho d'alguna manera, quan no hi ha un acord, un enteniment. Mentre una persona vol sa mare o vol sa pare, l'altra pot ser... ho té descartat directament. Els experts coincideixen que no es tracta només d'una diferència puntual, sinó d'un desacord bastant més profund en aquest projecte de vida en comú, però es pot sobreviure una relació a tot això. I d'avui ho volem parlar i comentar amb la Susana Iborra, que ja és aquí amb nosaltres, psicòloga i sexòloga de confiança. Bon dia, Susana,
bon dia.
Com estàs?
Muy bien.
Primera pregunta.
Sí.
Se pot sobreviure una relació amb aquesta falla tan profunda com és tenir fills o no tenir-ne?
Es muy difícil y depende de también mucho de la comunicación que haya en la pareja, porque a veces uno se lo guarda dentro y le, ¿no?, empieza a macerar eso, a hacer daño sin que el otro se dé cuenta. Otras veces se suelta como si fuera un arma arrojadiza en cada discusión, porque yo que he hecho este sacrificio por ti, ¿no?, y parece que...
Es un retret que siempre se te...
Sí, puede ser un reproche recurrente, y entonces no solo es tomo la decisión, sino soy consecuente con esa decisión y no me quedo ahí con ese resentimiento o lo lanzo como un reproche cada dos por tres.
Jo he de dir que conec alguns casos, no?, de coneguts, amics, que un volia, l'altre no volia. Clar, en el final, un dels dos ha de prendre una decisió, perquè si tu tens com a projecte de vida voler sa mare o de voler sa pare i l'altre en cap cas ho vol ser, és problemàtic. Però no sé si penses que és una qüestió que abans era, ho dèiem, no?, automàtica, era com se donava per fet que tothom havia de sa pare i havia de sa mare, no? Parella, fills, cotxe, casa i ca, no? Per fer un pot de broma. Ara no. Ara gent molt conscientment, de manera molt conscient, decideix que no vol ser pare o mare, no?
Hombre, desde luego, yo creo que debemos agradecer que esto ahora sea una decisión consciente. ¿Cuántas personas, tú dices, es que no tendría que haber sido madre, no tendría que haber sido padre? Que se nota, ¿no?, que fue por las circunstancias, porque ese era el modelo, porque venía todo en ese pack que comprabas de relación y de hijos, y luego se notaba en su vínculo con esos hijos que no quería estar ahí y que hubiera llevado otra vida muy diferente en caso d'haver podido elegir.
Home, Susana, jo entenc que se pugui fins i tot trencar una relació perquè parlem d'un projecte de vida, no? Sí. Moltes persones imaginen envellir, imaginen tenir els seus fills al costat, no? Imaginen el concepte familiar com un total, no? Com un fet que volen assolir, i no complir-lo pot generar decepció, frustració i fins i tot que se trenqui sa parella. Segur que coneixes casos que no han sortit endavant parelles precisament per aquesta qüestió.
Sí, porque pretenden... Muchas veces lo que queremos es negociar igual que negociamos otras muchas cosas, pero no puedes tener medio hijo. O no se tiene. O sea, hay decisiones que son, pues oye, no me quiero casar, yo sí, bueno, pues y si hacemos algo íntimo,
claro,
y
no sé qué,
¿no? Como aún puedes llegar a puntos,
sí, aquí no
de
marge.
Aquí no.
Aquí no hi ha marge, no?
Clar, parlaves, no?, de que d'alguna manera pot ser motiu de retrets, pot ser motiu de separació o de finalització. És vera que és difícil haver de negociar perquè no se pot tenir mig fill, com també apuntaves, però te voldria demanar quines conseqüències pot tenir cedir davant d'una decisió tan important. És a dir, una persona que no vol tenir fills i que decideix tenir-los per seguir endavant en la seva relació, o al revés, una persona que vol, sí o sí, sa pare o sa mare, i que, mira, decideix que perseguint la persona no ho serà i se reprimirà. Creus que té conseqüències negatives? No sé si és pitjor cedir o no cedir.
Pues depende. Yo aquí creo que lo importante es lo que tú haces con la decisión que tomas. Entonces, si tú quieres ser coherente, pues como tantas decisiones que tomamos en la vida, que a lo mejor si volviéramos atrás, a lo mejor tomaríamos otras o no, o tomaríamos las mismas, pero creo que la idea de vivir con ello, ¿no? Y decir, bueno, pues veo lo mejor de haber tomado esta decisión, esto es muy humano, ¿no? Como acostumbrarte y decir, yo lo escucho mucho, ¿no? No quería ser padre, pero ahora no cambiaría lo que tengo por nada. ¿Por qué? Porque ya no es un concepto abstracto, ya no es tengo o no tengo hijos. No, se llama fulanito, lo estás criando tú, lo ves tú, te sonríe, te pone de los nervios. Es decir, ya es algo más tangible. Y entonces esa persona hace el trabajo de decir, bueno, pues no era lo que yo hubiera escogido, pero es lo que tengo y es estupendo, ¿no? Del revés es más difícil porque no tienes nada tangible. Es, yo ahora no tengo hijos, quería tenerlos, no los he tenido, pero ¿cómo me conformo con esto? Esto es
ser ganas en prisión.
Yo creo que aunque te puedes acostumbrar, creo que es más difícil. Por eso normalmente o se rompe la relación o la persona que no quiere tener hijos termina cediendo y tiene hijos. Porque la renuncia a la maternidad o la paternidad creo que es más complicada de gestionar en el tiempo.
I s'hauria de plantejar aquesta conversa aviat o deixar-la anar amb el temps, perquè és vera que sabeu tot d'una, les parelles, no, la persona que té clar que no vol tenir fills, però tal vegada aquesta parella està començant i diu, no, home, jo no plantejaré aquestes qüestions ara.
No, i cada se diu, se diu directament, sí, jo exactament. No vull tenir fills.
I de manera molt oberta, és vera el que diu una Joana. Sí. I aquí ja hi ha com unes red flags, això passarà i probablement no canviarà d'opinió.
Es que yo he visto personas, especialmente hombres de 40 y que durante muchos años han dejado relaciones porque no querían ser padres y de repente con 40 y pico te dicen, es que yo quiero ser padre.
Igual no trobaven el moment.
Clar, de repente, és quan no? Han de demanar a Susana Iborra fins en quin punt influeix factors com la pressió social o el rellotge biològic. Per ventura, una persona en 30 no té ganes de viatjar, de sortir, de no tenir compromisos, i en els 40... Però clar, també hi ha no, aquesta pressió social i aquest rellotge biològic que també... sobretot en el cas de les dones, molt bé una mica darrere, no?
Sí, creo que las mujeres cada vez más nos hemos deshecho un poquito de este de esta presión social, quizá también porque estamos más acostumbradas a revisarnos y darle vueltas y hacer autocrítica y hacer ciertas cosas, ¿no? Pero yo en lo que me lo encuentro sobre todo es en hombres, donde ellos no tienen esa presión social y donde además muchos han asumido ya no, que no tendrá hijos, ¿no? Y bueno, pues es su elección y de repente se lo quieren revisar y dicen, oye, pues a lo mejor yo quiero esto. Claro, tú piensas en todas esas parejas que ha tenido previas, que han dicho, pero si tú no querías hijos lo tenías clarísimo. Es decir, yo creo que la gente cambia de opinión.
I tant. I també canvia, Susana, al revés, perquè jo conec gent que ha tingut fills i que ha dit tot i que és el que més estim del món.
Sí, m'arrepiento.
Sí, per sa passada de pena, per compte que canvia la vida. És vera, jo entenc que això generi divergències a una parella perquè no és una decisió de quin color vols separat del dormitori. Evidentment, és una decisió molt important. A l'enrevés també, passa.
Sí, sí.
Que fort.
Lo que pasa es que lo hablamos menos porque...
Queda molt malament.
És brutal.
Queda fatal.
Queda...
Però bé, també és una realitat, no? Vull dir que també obertament hem de poder
hablar de
parlar i expressar-ho. Quan recomanaries posar fi a una relació en aquesta circumstància?
Tenemos que hablar.
Sí, però vull dir, tu estàs, ara imagina't, estàs la mar de bé i la mar de satisfeta o satisfeta amb una persona, amb una parella, en sa, que saps que el teu projecte de vida no anirà bé, no anirà a bon port. Clar, sí. Com ho fas? Ho fas tot d'una tesa d'arrel? Esperes, volvem, el temps dirà... És complicat, també, suposo, això.
Jo lo haría desde el principio. Porque cuando te enamoras de la persona empiezas a negociar contigo misma. Bueno, a lo mejor no es tan importante para mí.
Lo mío
bueno,
cambiará.
A lo mejor cambia de opinión. Bueno, a lo mejor
igual
la
sí,
relación
también.
No va tan bien y entonces me es más fácil dejarlo en ese momento que no ahora que estoy tan enamorada. Entonces negocias contigo misma y esto es un error. O sea, desde la frialdad y la serenidad de todavía no te conozco, first
això
dates...
no té bona pinta.
Eso. Es decir, si las señales están ahí, ¿por qué quiero mirar hacia otro lado y encontrarme este pastel en un momento en el que yo ya esté hasta las trancas y no quiera, o sea, no quiera tomar esa decisión y me quede ahí hasta que la cosa explote? Pues yo creo que desde el principio, si se sabe, hay que hablarlo. Otra cosa es que la persona te diga, mira, yo hoy te diría que no, pero es verdad que a lo mejor dentro de un tiempo cambio de opinión. Pues depende en qué momento de la vida estés tú, si te puedes permitir esa espera
no sé si
lo haces.
Fer-ho pots sentir com un engany, que llavors no hagi succeït allò que tu esperaves, mira, per ventura d'aquí un parell d'anys ha canviat, o ell te diu que pot canviar, o ella, perdó, perquè pot ser al revés, i quan han passat aquests anys no ha passat i tu te pots sentir una mica estafat, enganat, traicionat, fins i tot, no ho sé.
Sí, però ahí jo diria, bueno, poneros plazos, o sea, poneros plazos. Dentro de 2 años revisamos esto. Y si todavía no lo sabes o no quieres, pues entonces dejamos la relación, porque para mí eso es algo muy importante. Pero no sin límite, ¿no? Como, bueno, ya me aclararé y tengo toda la vida por delante. Bueno, a lo mejor yo no la tengo, ¿no? Si tenemos edades fértiles diferentes.
Quin paper pot tenir la teràpia de parella en tot això? No sé si pot funcionar o pot acabar de deixar clar que no ha volta enrere i que la relació no va.
Pues esas son las sesiones más intensas que tenemos en consulta. Esas en las que ves a 2 personas que se quieren mucho y que no tienen proyectos de vida que sean compatibles y tienen que dejarse desde el amor, pero también desde el amor propio, de decir, no puedo renunciar a quien soy por otra persona.
Tant de bo que s'han popularitzat tant les teràpies de parella, no? Que ja no és un tabú, que se pot millorar la vida, la convivència a través d'aquest tipus de teràpies. Avui parlàvem de tenir fills o no, com pot suposar un punt d'inflexió a la parella. Recomana, Susana, i vau reparlar-lo lo abans possible. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Notícies, continuem tot d'una a la tercera hora de programa. Cada història és única. Ogni història és única.